els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Avui regular. Estem fotudets, però bueno, bé.
Fotudet. Avui el Leo que el tenim fotudet una mica del coll, però
no és que passi.
Tot i això ha dit, escolta'm, vinc a la caravana.
La xapa no s'atura.
Ara. La caravana no para, que és
exacte.
Un dels lemes d'aquest programa, doncs la xapa tampoc.
La xapa tampoc s'atura.
Avui el Leo, que em troba aquest estudi, és que m'ha fet molta gràcia això. I em deia, Joan, què vols que parlem avui? D'art o de llenguatge? I li dic, escolta, mira, l'art és xulo, parlar d'art. I em diu, és igual, perquè parlaré de les dues coses. I va, fes el que vulguis.
Doncs sí, faré una mica el que vulgui. Llavors, com, si vols, començo per l'art, per fer-te una mica de cas.
Comences per l'art? Perquè et vull preguntar una cosa.
Ah, pregunta,
sobre
pregunta.
No sé si saps que fa unes setmanes, suposo que sí, un senyor que es diu Tacho Benet, que és col·leccionista d'art, entre altres moltes coses, va obrir un museu d'art prohibit, diu ell, que són les obres censurades, les obres que s'han censurat en aquest país i es poden veure en aquest museu. L'art és censurable?
Però, un moment, això no era una expo de fotografia sobre aquestes obres? O hi ha les obres tal qual?
No, hi ha les obres.
Ah, les obres tal qual. L'art és censurable? Sí, tot és censurable. Després podríem entrar a...
Hauria...
Sí, hauria de ser l'art censurable? No, sí. Clar que no.
No, eh?
Clar que no. Però això també una cosa, o sigui, com, hi ha una cosa que... Una confusió molt... Ah, això és un tema interessant. Hi acostuma a haver una confusió molt, molt extensa entre la censura i el debat. És a dir, ara moltes figures, no, que avui en dia... bueno, que històricament han tingut un privilegi en el seu lloc d'anunciació, especialment homes ben col·locats dintre de les corporacions, de telecomunicacions i demés, que han fet sempre el que han volgut, literalment. I ara, de cop, se'ls critica, no? Aquesta gent se'ls critica, ells es queixen de que reben censura. La dictadura de la política ben correcta, no? Diuen ells. I és interessant perquè ells segueixen emetent això. És a dir, com... ho trobo molt paradoxal perquè hi ha una confusió de termes molt fortes. És a dir, la censura és la impossibilitat de l'anunciació. Però que l'art no sigui censurable o no hauria de ser censurable no implica que podem exercir una crítica moral a l'art. És a dir, una obra que és perversa, vull dir, a mi em sembla perfectament correcte que, i lògic inclús, que per exemple quan Baudelaire no, publica les Flores del Mal, és lògic que hi hagi un escrutini públic i hi hagi una crítica. I bueno, van a judici tot. Baudelaire van a judici per les Flores del Mal.
Sabia això.
Sí, sí, per pervers. Per mostrar les perversions. I, curiosament, ell va argumentar, això és bastant interessant, que ell va argumentar a través de la teologia negativa. O sigui, ell va argumentar que tot el que mostrava era la perversió per, precisament, mostrar el mal i que la gent s'apropés al bé. Una mica el que fa, intenta fer Lars von Trier.
Psicologia inversa.
Exacte, això és el que fa Lars von Trier amb el seu cine, també.
Sí.
No? Però sí que és interessant que les obres, evidentment, s'han de criticar i no hem de confondre la crítica amb la censura, vull dir, les obres han de passar per la crítica i aquesta és una altra cosa. Que una obra d'art sigui transgressora no implica que sigui autèntica i bona. Vull dir, especialment avui en dia, crec que la transgressió, i això sí que és un tema interessant i va bastant relacionat amb el que volia comentar, la transgressió històricament ha tingut molt sentit, no? Especialment durant tota l'època, pensem en Oscar Wilde, pensem en Baudelaire, en... no sé pronunciar francès mai, però épater la bourgeoisie, no? Diguéssim, com que se joda la burguesia, bàsicament, que diuen els francesos. Tenia molt sentit, perquè venia d'una societat molt recatada, molt coqueta, no? Diguéssim, la coqueteria, allò que li criticaven tant a Simone Weil, que no tenia, que no era coqueta. Pues de cop, clar, la transgressió i mostrar-lo desagradable és molt trencador. Però potser en el nostre context actual, en el qual podríem dir que hi ha més transgressor que el capital, no? Res és més transgressor que el capital, no? Res desfata les fronteres de lo tolerable com el ritme accelerat del capital, no? El ritme accelerat del capital li encanta la transgressió perquè és una obertura constant de nous nichos de mercat, vull dir, és meravellós. Llavors, avui en dia, jo crec que segueix tenint valor la transgressió, però hem d'anar molt en compte si estem fent un espectacle mercantil o la transgressió per la transgressió, pel propi plaer de transgredir i faltar respecte, no? O si estem fent realment un exercici de crítica i estem mostrant la cara bàrbara de la cultura, que això és el que sempre s'ha de fer, no? Que deia Benjamin, que deia moltes vegades aquí, demostrar com tots els documents de cultura són de barbària, doncs en aquest sentit la transgressió sí que tindria sentit per mostrar la barbària.
Ara em parlaves de transgressió i d'ensenyar aquelles coses incòmodes a través de la transgressió, les coses negatives, allò que no ens agrada, però la transgressió també podria ser bellesa, no?
Clar, aquesta és una idea molt interessant. Això m'agrada que m'ho preguntis, perquè crec que un dels autors que millor, o de manera potser més interessant, ha estudiat el tema de l'art i la bellesa és Adorno, Theodor Adorno, l'autista de l'Escola de Frankfurt, de la teoria crítica, segle XX alemany. És molt interessant com Adorno, ell busca defensar l'art autèntic, no? Ell viu l'època de l'amenaça de la indústria cultural, no? Del cine, del bebop, del jazz, el que sigui. Ell era una mica així, classicorro. Però ell vol defensar a Schoenberg, vol defensar l'art autèntic, no? I llavors ell busca una definició de vell que s'atengui a aquestes necessitats i que no caigui en el kitsch, que no caigui en lo cookie, que no caigui...
Lo cookie, eh?
Exacte. No, és una categoria bastant interessant per la teoria contemporània.
Està molt bé.
I llavors ell busca un altre cop lo bello natural, no? I llavors es pregunta per què la natura és bella, no? Per què? No és perquè la natura no és bella perquè és ordenada, sinó perquè és desconeguda, perquè és estranya. Lo bello natural és aquell grau d'irreductibilitat que pot tenir la natura. O sigui, no, la natura no com a paisatge, sinó com a totalitat monstruosa o total que es resisteix a ser assumida en un significat. O sigui, com la transgressió de la bellesa podria ser aquella bellesa que resisteix a ser capturada dintre d'un significant. No sé si m'explico. Que desborda el significat. No? Una bellesa, podríem dir que seria sagrada en aquests termes. O sigui, una bellesa que seria deslumbrante. O sigui, que ens deixaria bocabadats i que una bellesa que no diries, ai, que maco. No, no, que et deixaria en un mutisme, no?, aquesta bellesa.
Vale. Aviam com matiso aquesta pregunta. Perquè jo m'he apuntat què té d'art la filosofia. Però clar, dit així, uau. Igual que moltes vegades t'he preguntat, Leo, què té de científic la filosofia en tant que usa o pot arribar a usar un mètode científic? Canviaré, no què té d'art, què té d'artístic la filosofia?
Clar, sobretot crec que avui en dia podria tenir més sentit que mai això que estàs comentant ara, sobretot perquè... respondré una mica, donant una mica de volta la pregunta, com sempre. I és com, és molt interessant veure com l'art, en el sentit que nosaltres l'entenem, neix al segle XIX, clarament, o al meu pare, finals del XVIII, principis del XIX, es construeix com a edifici absolut i llavors es vincula amb les vanguardies, a la política i a la transformació radical de la societat, i llavors, un cop la modernitat es desmunta, cau, Segona Guerra Mundial, cauen els grans relats, cau la URSS, es desmunta tot això, cau la modernitat, i neix la postmodernitat, l'art, en majúscula, com a categoria, mor. O sigui, llavors, què tenim? Pràctiques artístiques. Ah, llavors, aquí la filosofia sí que entra, sens dubte. La filosofia com a pràctica artística és... O sigui, la filosofia no és una bella art, diríem, en un sentit clàssic, no? Però sí que és una pràctica artística. Sobretot perquè... la gent està molt obsessionada sempre en delimitar les disciplines i això hem d'entendre que delimitar les disciplines és un mitjà, no un fi. Vale? O sigui, és un mitjà per entendre'ns i ser operatius, però ja està. O sigui, com una de les coses que sempre... que jo recomano molt a la gent fixar-se quan succeeixi alguna cosa i quan algú vulgui introduir alguna cosa, hem d'estar sempre molt atents en què els mitjans es converteixin en els fins. És una cosa molt important, perquè a vegades no ens adonem i passa. I passa. Això passa amb el professorat, per exemple. No? El mètode avaluatiu és un mitjà per un fi que és assolir el coneixement. Però què acaba passant? Que el mètode avaluatiu es converteix en una fi i el mitjà és l'ensenyament per arribar a l'avaluació. Això passa amb la selectivitat, etc. No?
Pues, tu ets estudiant encara, eh? Tu ets estudiant
encara. Exacte.
Prendré una nota.
Però vull dir que crec que es veu perfectament, no? I en aquest sentit, crec que la filosofia sí que pot ser una pràctica artística, sens dubte, sobretot la filosofia... Clar, depèn de quin filòsof li preguntis, no? Però hi ha certes...
T'anava a preguntar, eh? Quin és el filòsof que diria... Quin és el filòsof per antonomàsia més artístic?
Nietzsche.
Sí?
Pua, sense pensar-ho, eh? Sens dubte. Ell és qui defensa el filòsof artista. O sigui, com... Nietzsche...
Tens amor-odi, amb Nietzsche?
Molt fort, molt fort. Últimament és una cosa que apareix molt... Tinc molt amor-odi, però sí que és veritat que a ell li reconec molt aquesta voluntat, parla molt Nietzsche, no? De dir, no, el filòsof... Bueno, per Nietzsche, el filòsof és un artista i un fisiòleg. No? Un psicòleg, un fisiòleg i un artista.
Per què, això?
Perquè Nietzsche sempre parla del cos, no? I dels artistes, o sigui, de totes les arts, la que a Nietzsche li agrada més és la dansa i la música. I llavors, clar, la filosofia per ella ha de ser dansar, ha de ser ballar. No? Una de les meves frases seves preferides, sens dubte, que apareix Crepuscle als ídols, juraria, si la memòria no em falla bé, que diu que un filòsof és aquell que ha de ballar amb la ment, amb la ploma i amb els peus. Mm-hmm. És a dir, hi ha una vinculació corporal, no? De l'estat d'ànim, l'efecte, no? Té molt a veure. I potser en aquest sentit, tornar a la filosofia pràctica artística ens aniria molt bé per recuperar l'afecció com a estatut epistemològic, no sé si m'explico, com a recuperar epistemològicament l'afecte, és a dir, que l'afecte tingui una posició important en com aprenem, en què aprenem i com recordem, perquè a vegades se'ns oblida que un no recorda el que vol, recorda el que sent. Vull dir, la memorització no és...
Això ens quedem amb les coses velles, eh?
Exacte.
En la memòria?
Exacte. I amb les horroroses, no? Perquè... No, la memòria no és analítica, no funciona com un ordinador, no ordenem analíticament. La memòria és abductiva, no és ni inductiva ni abductiva, abductiva. Arriba, fa salts, és com la genètica, no és ordenada, és caòtica. I en aquest sentit, la memòria té a veure amb la identitat. Uh-huh. Doncs ho sento molt, però si desvinculem els efectes al coneixement, no quedaran. No deixaran... una huella, una petjada, no?, en el nostre rostre, per tant, doncs sí que seria interessant... Ojo, però...
Ai.
Ojo, però...
Sempre hi ha matisos.
Sempre. Amb les pràctiques artístiques és important en la filosofia,
sí.
Però hi ha molt fals profeta, hi ha molt, el que en castellà diríem, un bocachancla, bàsicament, així, ràpido i mal, que és... tot aquell que s'excusa en la filosofia com a pràctica artística per tindre el rigor d'un bassal. Vull dir, la poesia i l'art no són una excusa per no tindre rigor. Això és molt important. Vull dir, la filosofia té uns criteris. Mm-hmm. I hi ha una racionalitat allà. Vull dir, inclús els autors més irracionalistes segueixen uns criteris mínims de racionalitat i de rigor. Vull dir, això és i és el gran problema que té Nietzsche, que jo dic sempre, que és que Nietzsche abusa de la metàfora. De metàfora en metàfora en metàfora, al final la metàfora s'acaba menjant l'argumentació. I ell s'acaba inventant tot un edifici que no existeix, que és molt convincent a nivell artístic, però és mentida. Perquè la filosofia versa sobre fets, no com l'art. La filosofia versa sobre fets.
Per posar un exemple del que estàs dient, Leo, jo no hi ha una cosa que ho digui més, que és anar amb un... en un museu, uh-huh. I que algú digui aquella frase tan horrorosa d'aquest quadre el podria fer un nen de 3 anys.
Ai, bueno, mític, això és espectacular.
Això és mític, et preguntava a l'inici per la censura, uh-huh. I em deies, la censura no s'hauria d'admetre, la crítica sempre. Uh-huh. Jo crec, equivocadament o no, això m'ho diràs tu, jo crec que la filosofia és pura crítica, però sol acceptar la crítica?
Clar, o sigui, com... El tema de la crítica i la filosofia és molt interessant.
És a dir, es veu molt la crítica de la filosofia cap en fora, sempre.
Sí, 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 sí. I cap endins, eh? El que passa és que això no es veu tant des de fora. O sigui, com la filosofia, de fet, a vegades peca de ser massa autorreferencial. Uh-huh. És a dir, de criticar-se en excés a si mateixa i oblidar el món de fora. És a dir, els filòsofs porten segles fotent-se de pinyos i amb la pròpia disciplina i garra, garra. O sigui, com tots els autors han criticat a Plató i és com, per favor, portem 2.000 anys criticant a Plató. Podríem parellar de criticar a Plató. O sigui, com ja està criticat, ja n'hi ha prou. O sigui, sisplau, aturem. O sigui, aquest senyor no pot descansar tranquil. O sigui, va escriure uns diàlegs magnífics i només hem fet que donar pel sac i culpar-lo de tot. No, però sí que és veritat que una de les coses que Deleuze critica el nostre present, bueno, el nostre no, perquè aquest llibre fa uns 30 anys, però bueno, podríem dir que és el nostre present de cometes, o el nostre passat molt proper, és com... la filosofia ha abandonat la crítica i s'ha convertit en un mercader d'idees, uh-huh. en la mercadotècnia dels conceptes, no? I la filosofia, però, no sempre havia estat crítica. La filosofia, com a crítica, neix amb la il·lustració. Vull dir, això els hem de donar. Això els hem d'acceptar. Jo saps que jo sóc molt, 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 molt crítica amb la il·lustració, sí, i amb el Cirio de les Llums i tota aquesta parafernàlia mítica. Però sí que és veritat que sense Kant, no? La crítica de la raó pura, la crítica del judici, la crítica del discerniment, la crítica... Vull dir, com la filosofia com a gran crítica... Uh-huh. I és en el moment on comença a desmuntar-se la metafísica, comença a desvincular-se de la teologia. La filosofia com a tasca preparatòria i crítica és, neix amb la il·lustració, també com una nova necessitat, perquè quan la ciència comença a poder explicar el món de manera més convincent que la filosofia, ho avança molt més ràpid. No? Perquè de cop, recordem, des de Newton fins al segle XIX, allò és una bestiesa. O sigui, es descobreix l'electricitat, la gravetat, es descobreixen nous planetes a través de prediccions matemàtiques. O sigui, es descobreix com funciona la llum. O sigui, és una bogeria tot el que succeeix. No? Uh-huh. Llavors la filosofia diu, hòstia, nosaltres portem 1.500 anys, literalment, discutint sobre els astres, i ara aquí, des de la física newtoniana, hem passat 10 anys i s'ha descobert un nou planeta. I se'ns ha desmuntat tot. Clar, potser hem de canviar de... Llavors, clar, què neix? La crítica. Anem a veure les condicions de possibilitat de la ciència, de les coses, anem a fer una crítica moral, etc. No? O sigui, com la filosofia abandona una mica aquest intent de fonamentar... Bueno, no de fonamentar, sinó d'explicar-ho tot. Uh-huh. La filosofia el que vol és fonamentar. Perquè la ciència explica, però no et diu el per què. Però la filosofia diu, doncs ara jo vull el per què.
Val.
Seria una mica aquesta idea.
Va, anem a juntar els dos conceptes.
El llenguatge.
Què d'artístic té el llenguatge?
Clar, o sigui... Estic pensant en com respondre't, eh?
Jardí.
No, o sigui, com... Vinga, va, et respondré amb el segon Wittgenstein. Vale? O sigui, hi ha dos Wittgensteins. I el segon Wittgenstein és el de... Parla del llenguatge com un joc de llenguatge.
Espera, posa'ns en context.
Ludwig Wittgenstein, vale. Gran figura... personatge bastant pertorbat, molt interessant, bastant graciós. Un pirat que va anar a una cabana a viure sol uns quants anys, després de pensar-se que havia resolt la filosofia per sempre, i després va dir que no, i llavors va designar la guerra per sentir alguna cosa, la Primera Guerra Mundial, i llavors va tindre una experiència mística amb la Verge Maria, una cosa espectacular, no? Un filòsof analític que volia habilitar la mística cristiana a través de l'analítica, del llenguatge. O sigui, molt interessant. A mi és un personatge bastant polèmic, del Cercle de Viena, conegudíssim, interessantíssim, molt recomanat, no? Gran el pare de, o sigui, com ell crea tota una escola de pensament amb la publicació del Tractatus, és la seva primera obra filosòfica, i després, 30 anys després, publica una altra obra filosòfica i es carrega tota l'escola que ell havia creat i en crea una altra.
O sigui, això és bo, no?
És fascinant. O sigui, com Wittgenstein és un autor que publica dos grans obres només i revoluciona la filosofia dos vegades en un segle.
Revisionar-se un mateix.
No, clar, ell es critica total i absolutament. Exacte. I això hi ve tot perquè comença a donar classes als nens i es comença a donar que potser els nens aprenen el llenguatge d'una manera que ell es pensava que no era. Llavors això fa que vulgui revisar-ho tot, no? I amb el tema del llenguatge i l'art, Wittgenstein diu que el llenguatge són jocs del llenguatge, no? El llenguatge no és una cosa com fora del món, i a més, sinó que el llenguatge és un criteri intersubjectiu a una comunitat que té uns criteris de correcció i incorrecció. Bàsicament, vale? Llavors, això porta a que Wittgenstein entengui que parlar d'un llenguatge fora del seu context és sempre un abús del llenguatge. I això és el que porta la filosofia a equivocar-se constantment històricament, perquè abusa dels conceptes, abusa de les paraules, perquè les elimina del seu context situat, i això porta a que les puguis malbaratar, les puguis deformar, i feix una necessitat de violència, en últim terme, no? I llavors no sigui corregible, perquè un terme fora de la seva comunitat no és corregible. No sé si m'estic explicant.
Sí. No sé si la filosofia també pretén, a través del llenguatge, redefinir conceptes.
Clar, això és una cosa bastant interessant, perquè al segle XX apareix la preocupació pel llenguatge. Una mica abans, sobretot el XIX i demés, però el segle XX és el segle del llenguatge. I clar, dius, hòstia, però també és una trampa, la filosofia del llenguatge, perquè és com, què estem fent? Estem només jugant amb el llenguatge està vinculat a la realitat o no? O sigui, és molt difícil, perquè quan la gent es preocupa o ens preocupem per definir les coses, pensar que simplement estem jugant amb el llenguatge és perillós, perquè llavors tot és relatiu, no? El bé i el mal són relatius, la moral és relativa, la llibertat és relativa, i és com, no. Com tot el llenguatge, com definim el llenguatge pot ser real, però si jo et foto un cop de puny et sortirà un moratón a la cara. No, vull dir, també ho hem de tenir en compte, això, no? Però sí que és veritat que la filosofia pot tendir a fer un mal ús del llenguatge. Li agrada molt, o sigui, com... I per això la filosofia té aquesta hiperfixació amb l'etimologia, li encanta la, la filologia, li encanta abusar de l'etimologia de les paraules, li encanta jugar amb els conceptes, que el qual és superinteressant com a joc,
però compta.
Però compta amb el discurs, perquè el discurs ell sol se'n gira a la contra sempre.
Una mica quan deies abans, no, no, és que Nietzsche a mi m'agrada molt per algunes coses, però abusar de la metàfora.
Exacte. Per exemple, Heidegger... un altre alemany bastant qüestionable, meravellós filòsof, li passa que abusa de l'etimologia. Ell fa tota una filosofia i acaba anant als grecs, troba una etimologia més o menys inventada, bastant bona, però bueno, i d'allà defineix tota una cosa, no? I evidentment que el llenguatge i les etimologies ens permeten jugar i poden aportar molta bellesa. O sigui, són la, al final són la condició de possibilitat. Tot llenguatge és condició de possibilitat de l'expressió humana. I en aquest sentit, ens agradi o no, estem vinculats al llenguatge, ja sigui per implantar un totalitarisme directament o transmetre una serenor i una bellesa amb el món, no? El problema ve, i això és l'advertència de sempre de Benjamin, és quan fem un moviment estatetitzant. No estètic, sinó estetizante, vull dir, com... que, i amb el llenguatge es pot fer això. I aquí és on d'anar en compte. O sigui, com quan Benjamin defineix amb molta preocupació l'auge del feixisme i el nazisme, és perquè sembla que fan una estatització de la política. Són els primers a estatitzar la política, no? I això amb el llenguatge es pot fer. Només cal veure un discurs d'investidura. Hi ha tot un procés d'estatització del llenguatge que... en aparença ens podria semblar algú vell, algú maco, algú ordenat, algú artístic inclús, però és una tècnica mercadotècnica. És a dir, el que és un sofista, és la diferència entre el sofista i el filòsof és aquesta també, no? És a dir, el sofista coneix els mecanismes de seducció, de retòrica, coneix els mecanismes del llenguatge per ser convincent, per ser coherent, no? Coneix els mecanismes, però té una relació tècnica amb el llenguatge.
Bé, però ara anomenaves el discurs d'investidura i no pensava tant en el discurs de Pedro Sánchez de l'altre dia, sinó les darreres paraules a les que ens ha tingut acostumats algú com Javier Milei, a l'Argentina. I d'aquí volia extreure la següent pregunta. L'extrema dreta, de per se, és sofista? Per això que em deies, per l'ús populista d'un llenguatge que aconsegueix atrapar.
O sigui, sens dubte ho és, però el problema ve en pensar-se que l'esquerra no ho és. O sigui, com... evidentment, l'extrema dreta és extremadament sofista, és perversa, és retòrica, és vil, no? Però pensar-se... però això, hem d'anar molt en compte, perquè sempre que... tinc la sensació, i veig per xarxes i pels mitjans i per la més, que fem tota aquesta definició de l'extrema dreta com allò que menteix, que és pervers, que és retòrica, que amaga una veritat, que bla, 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 que apel·len els sentiments. Aviam, demanar el vot per aturar el feixisme, mil cometes, també és apel·lar als sentiments, també és retòrica buida, també són significants buits, prometre un futur que mai arriba, també és un significat buit, no construir horitzó, també és un significat buit. Vull dir, com, la política és sofista. La política dintre del nostre règim, com a mínim, ho és. Perquè no és política, és el que diu Jacques Rancière, és policia. És un estat policial. Vull dir, nosaltres, la política com a democràcia no existeix. No és possible en el nostre, ara mateix. No existeix. Perquè no tenim un repartiment igual de decisió. No estem repartits democràticament per prendre decisions. Per tant, necessàriament, quan hi ha representants, hi ha sofistes. Vull dir, i és així. I, evidentment, l'extrema dreta... és el cas més desvergonyit d'aquest sofisme i d'aquesta perversió. Està molt a prop del discurs de l'agitador, no? del militarista, diguéssim, clàssic.
Mira, avui deia, ho farem curt, que el Leo li fa mal la gola, i ens estem passant de temps i encara et vull fer una altra pregunta.
Digues.
No, si sóc així. Minut i mig que ha passat a 12:45 del migdia i ara llegeixo a l'Agència Catalana de Notícies aquesta notícia i deia, calla, pregunta-li això pel Leo, perquè a vegades sí que parlem segle XVIII, segle XIX, principis del XX, molt de filosofia, però jo entenc que la filosofia segueix canviant, segueix en evolució. I ara llegia una notícia de l'Agència Catalana de Notícies que diu les mansions de Barcelona a internet cauen un 60% a l'últim any i no arriben al milió. I volia agafar aquesta notícia i preguntar-te... Sí, els darrers anys hem vist un nou canvi del llenguatge a través d'internet.
Totalment.
Això ha afectat la filosofia, el món filosòfic?
Sí.
Com?
Sí.
Ara t'estic obrint un meló.
Podríem és un meló gegant.
Mitja hora més.
Però jo no sé que és la generació Nutella, d'autors aquí a Espanya, que són millennials, que jo estic una mica desvinculat perquè em queda com massa prop, però alhora no el suficientment a prop, com per ser jo d'ells, però tampoc el suficientment lluny, és una cosa rara.
És com es diu aquesta secció, no?
Eh? Exacte.
Els que ho pots passar.
Exacte. Que són bàsicament tots aquells autors que s'interessen per la roba, per internet, per el metatexto, per l'intertexto. O sigui, com ja tota una... Evidentment, canvia per efecte. Canvia totalment perquè canvia com habitem el nostre món, no? I la filòsofa, per excel·lència, és Donna Haraway, que som cíborgs amb internet, no? Canvien els nostres espais de reproducció i tot el llenguatge canvia. I això és magnífic i és superimportant que el llenguatge canviï. Per això ens hem de prevenir de tots aquests discursos que pretenen que el llenguatge és una cosa estàtica, dura, i apel·len a institucions tan extremadament problemàtiques i, al meu parer... no diré la paraula, com poden ser la RAE o l'Institut d'Estudis Catalans de la Llengua i totes aquestes institucions que es presenten a si mateixes com naturals quan són extremadament artificials i estan en contra de la introducció de nous llenguatges, de noves identitats, com si el llenguatge fos una institució sòlida, no? Com si el llenguatge existeix ex nihilo, fora del tiempo. No. El món evoluciona i el llenguatge canvia amb ell. I no hi ha cap institució que pugui regular què és o què no és el llenguatge. Vull dir, els criteris de correcció, com deia Wittgenstein, els posa la comunitat, no una panda de senyoros amb corbata benestants que decideixen què és i què no és. A mi Arturo Pérez Reverte no em dirà com m'he de parlar. Vull dir, això ho tinc claríssim.
Un dia traurem el personatge de Carme Junyent també en aquest,
programa
tela. I ens va deixar...
Et pots imaginar.
Fa pocs mesos, em puc imaginar. Càmera d'Espluga, va, que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.